Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu. El dia amb Marta Grau.
Encetam tercera i ja darrera hora de programa, són les 11:05. Seguim en Joan Jiménez els comandaments tècnics i volem comentar-vos que el Papa Lleó XIV parlarà en català a la Sagrada Família.
Som guapes, som diferents, totes les llengües de la gent. Són gracioses, innocents, fan discursos eloqüents, fan que es puguin estimar dues persones més enllà de cultura diferent, diversitat. És el secret. És el secret.
El Papa Lleó XIV parlarà en català durant la missa que presidirà la Sagrada Família el proper 10 de juny. Segons ha avançat RAC1, part d'aquesta homilia, així com alguns cants i pregàries, es faran en català combinats també en castellà i llatí.
La visita del Pontífex a Barcelona coincidirà en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, l'acte central d'un viatge de dos dies carregat d'activitats. Un dels moments més multitudinaris serà la vetlla prevista a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ja hi ha 40.000 persones en plaça reservada per poder-hi assistir. Hem de dir també que el Papa arribarà a l'estadi cap a les 8 del vespre amb el Papa Mòbil, que en Gisco té moltes ganes de veure'l amb el Papa Mòbil, farà una volta a la pista d'atletisme i després respondrà preguntes de joves i presidirà una pregària. També s'instal·larà una cinquantena de confessionaris, com es concerta la Rosalia, no?
Exacte.
Tothom se va
ja n'hi ha, una cinquantena ja n'hi ha.
Una Rosalia en tenia un, en aquesta visita del Papa n'hi haurà 50. A més, durant tota la visita s'instal·laran pantalles gegants al centre de Barcelona per poder seguir aquests actes en directe. Què vos sembla? Vos demanava avui a primera hora aquest detall del Papa, de parlar en català, i també vos he demanat si creus que el Papa Lleó XIV s'ha inspirat en Lolita Flores, que també parla català a Mallorca Confidencial, pel·lícula coproduïda per IB3 i que, recorda'm, s'estrena demà a tots els cinemes de l'estat espanyol.
Els papes tenen el don de les llengües, perquè és veritat que parla de manera molt fluida.
Vamos, que han de parlar urbi et orbi.
Exactament.
I se suposa que ets han d'entendre.
Exactament. En tot cas, és tot un gest, però, clar, no ens hauria de sorprendre, hauria de ser una manera molt natural, no?, que el manco sempre adoptis les llengües cooficials com a gest, ja que vens aquí, en aquest país. A mi em sembla molt bé. A part, és el que vos he dit abans a les 9. Jo crec que aquest papa, a mesura que va agafant confiança en el seu rol de papa...
Tu creus que va començar una mica el ralentí?
Jo sí.
Perquè
sí.
No sabia ben bé...
Que s'enfrontava, que se podia trobar...
La temperatura de saigo sí. Vaticana... Després. Per dir-ho així, i ara ja ha trobat el seu to.
Sí,
però
sens
dubte. No s'esperava ser papa, no? I va agafar desprevingut. En qualsevol cas, jo també vos deia que m'apareix molt bé algunes de les coses que està fent. M'ha agradat que es tirat les hores en Donald Trump promoguent o demanant la pau mundial, que és una cosa com molt evident, i fins i tot això ha provocat que en Trump s'enfadi amb ell. M'ha agradat també que... Què passa?
No, que te veig més papista que marotista, si m'apures. Clar, és que ara... Me flipa molt aquesta reivindicació que estàs fent del Papa durant tot lo de matí, però
no,
bé,
i te dic una
benvinguda
cosa,
sigui.
Benvinguda sigui. Així com a vegades pues, també mos toca valorar, defensar coses que fan els reis, i jo no me considero monàrquica, tampoc me considero religiosa ni papista ni catòlica, apostòlica i romana, però la veritat és que algun dels gestos que ha tingut sí que m'han agradat. M'ha agradat això que ha fet per demanar que en Trump no sigui tan beligerant, que sigui més pacífic. M'ha agradat també aquesta encíclica que ha fet demanant que no mos tornen locos amb la intel·ligència artificial, que mos està deshumanitzant, i m'agrada també que vengui aquí i que, per què no, perquè volen sentir parlar en català.
Idò, no poden demanar més. Però ara tenim un segon protagonista, Marta Garau, que potser no mos caurà tan bé com el papa.
No, sí? No, jo crec que té dies dolents, aquesta protagonista.
De cara i creu.
Sí, crec que sí, no? Que és una persona de contrasts. Per segon dia consecutiu, Russell Crowe torna a ser un dels protagonistes de les 11 d'aquesta hora de programa. Si ahir, recordeu, vos contaven que era bo replegant les pilotes al Roland Garros, avui vos hem d'explicar que Gladiator no és gaire amable amb els seus fans.
Are you listening? Yes. Stay where you are. Okay. Don't fucking push in on me. Sure. I'll come to you. Okay. Okay. Everybody's space. Okay. Sure. As soon as somebody's a dick, I'm gone.
Okay. Stay where you are. És a dir, és com una amenaça.
Pushing at me, diu, com si tothom li estigués empenyent. Ja. Mira, jo t'he dit una cosa, mai coneguis els teus ídols.
Totalment d'acord. Russell Crowe, Marta, torna-se al centre de la polèmica. Aquesta vegada no és per cap pel·lícula, sinó per el tracte que va dispensar a uns fans a la sortida d'un hotel de París. Quan en sortia, desenes de persones l'esperaven per aconseguir autògrafs i selfies. De fet, hi havia un jove que anava en dos calendaris de Gladiator, ja me diràs. I allà és on es va produir l'escena que s'ha fet viral. Enmig de la multitud, Crowe va intentar posar ordre abans d'acostar-se als seus seguidors i amb un to contundent, stay where you are, ja ho hem escoltat, va demanar que no l'empenyessin i va advertir que si algú es comportava com un imbècil, que ell partiria immediatament.
I no només això, jo m'he acabat de fixar en les imatges i resulta que a un dels fans li diu que no a l'hora de firmar un dels autògrafs. Crec que ara ho podrem veure reproduït. Li fa una pregunta, no sé si li demana qualque qüestió. Mira, li demana qualque cosa i li diu, ah, no, tu no t'afirmo. Això m'ha parescut encara pitjor que demanar que li deixessin passar.
Qui sap si li demanava una fotografia, també, no? Perquè ell estava signant, no sabem... Però no, sí que és veritat que diu no. A vegades no. Pot ser una fotografia, que dius que aquesta gent ho ha esperat moltíssimes...
Sí.
I te deus en el teu públic, i això és una...
Que tots
és
poden
una
tenir
realitat.
Un mal dia, això també és
sí,
veritat.
Però un mal dia no paguis amb els teus fans, que són els que compren les entrades de les teves pel·lícules, i que tu ets qui ets, què passa?
No, és que encara me'l fareu defensar, i no ja... volia defensar-lo.
Ja, Russell Crowe.
Sí, perquè també he de dir que la gent té dret a tenir un mal dia.
Sí, també és vera. Jo també
amb
ho porto,
fans,
en això.
Creus?
Sí. Però és que no deixes de ser persona per tenir fans.
I no només això, és que per ventura no som conscients de que a vegades podem arribar a angoixar, no sé, a personatges famosos, no?
Jo mai he angoixat a ningú, però
no,
t'entenc.
No, tu no, però imagina que hi ha 300 persones a la porta de casa teva i del teu hotel cada vegada que te mous de qualque banda, o te fan fotografia, vull dir que també pots perdre una mica els nervis, però no vull defensar
tampoc. De totes maneres, Joana, no és la primera vegada que l'actor perd els nervis.
No.
Perquè és veritat, té mal caràcter.
Recorda que ell ja s'ha topat. Ell ja s'ha topat a un parell de bars.
Exactament.
Estupador.
O sigui que, déu-n'hi-do, Russell Crowe, eh? No vull ser present quan tingui un mal dia l'actor o quan s'aixequi, no?, amb el peu un poc tors, perquè de veres que fa por, sa por. És vera, té molt mal caràcter i per aquesta raó, bé, vosaltres defensau que tothom pot tenir un mal dia, jo dic que davant dels fans, mira, tu has de menjar.
De tota manera, Joana, en Russell ha parlat per explicar una mica el que ell interpreta que havia passat en aquesta topada amb els fans.
Tornant a la notícia, les imatges han generat una allau de comentaris a xarxa. Òbviament, alguns usuaris han criticat el to de l'actor i consideren que va ser massa agressiu amb els seus fans. D'altres, en canvi, l'han defensat i asseguren que simplement intentava evitar una situació descontrolada. De fet, després de la polèmica, el mateix actor va respondre a les crítiques a través d'una piulada. L'actor acusa alguns mitjans de fer clipbait i assegura que tothom va aconseguir el seu autògraf i la seva fotografia. I de no entenem aquest no que
també
li diu
hem de dir
persones.
Que Russell Crowe va destacar que ell anava sense seguretat privada i que allò que va intentar va ser gestionar ell mateix tota aquesta situació. El vídeo continua circulant a les xarxes massivament. Ho hem de dir, ja ha obert el debat sobre els límits dels famosos i els fans i sobre la pressió que sovint viuen les celebrities en espais públics. Bàsicament, a Marta Garau ja l'ha defensat.
M'he avançat.
No, sí. Mira, jo posaré un exemple que ja crec que se pot aplicar aquí. L'altre dia parlàvem amb les cambreres de pis i una d'elles va dir sempre mos han dit allò de el client té la raó, el client no sempre té la raó. Té la raó fins que, per exemple, sobrepassa alguns límits i pot arribar a ofendre les persones que fan feina en aquell hotel. I aquí igual. Els fans tenen la raó fins que no se comporten bé.
No, no, està
vull
clar.
Dir, jo crec que sí, que en no, final
no.
Sentit...
No,
que...
heu, sí. Heu arrencat d'una manera i ara totes Russell Crowistes en el final
d'aquesta
notícia. No, jo crec que no era necessari que fos, no? Tan dramàtic, també, ja estava.
Un
estava una mica de dir, per favor, respecteu l'espai, no, gràcies i un somriure.
Hi ha maneres més elegants. Anem a analitzar les imatges, Marta, salvou que surt en so que va i banyat.
Suat, perquè du totes
les camisetes suada. Mi banyat, etc. També, a lo millor, a ell no li fa il·lusió que el plegassin d'aquesta suerte, perquè també t'han de fer una foto si tu aquell de matí tens cos per fer-te una foto, però t'imagina que te trobes inflada per lo que sigui, que vas amb sos cabells mostosos, que dus una camiseta que d'un forat, t'has de fer una foto amb algú amb aquest aspecte. I d'altra banda, jo crec que
no ha estat el cas,
jo crec que també sa relació, però... jo, en aquest cas, som un poc marotista. Que si t'atraques amb il·lusió, en respecte i tal, normalment ningú te sol dir que no.
Clar que no.
I de totes maneres, si vosaltres vos trobàssiu a la pell d'aquesta gent que està esperant el seu ídol i de sobte respon d'aquesta manera, no? Sí. tan exagerada, en el meu parer, seguiríeu sent fans d'aquesta persona? Seguiríeu adorant?
Jo per
adorant,
això
seguiríeu...
no vull conèixer els meus ídols.
Que no.
Perquè tothom té els peus de fang, però jo ho vull veure des de fora. Perquè jo deia en Llorenç Villalonga, una frase que m'encanta de les Fures, que diu, París no és màgic, sinó des de Bearn. I les coses... els llums de París et has de veure des d'en fora, perquè un pic que arribes a París t'entens que és una ciutat bruta, que hi ha lladres, que hi ha penjos, que potser fa pudor i que no és aquell París que tu t'havies imaginat a casa teva. Per tant, jo en Russell Crowe me'l vull imaginar a casa meva, que va fer una visita vestit de gladiator, que fa l'or de pastís de poma i que quan arriba me diu, Xisco, he vengut a fer-me una foto amb tu perquè me fa il·lusió. No va d'anar a encalçar-lo perquè tampoc se'l veu un home especialment amable. No sé com dir-te.
No,
i com que jo ja he viscut algunes decepcions amb mites propis, vos recomano.
No és necessari.
Millor,
no?
Si em mirau molt de qualcú i teniu
en
interès
fora.
Per seguir mirant-lo, se distanci. És la millor manera.
Joana?
M'ha encantat el discurs d'en Xisco. Va més viure d'il·lusions en aquest cas, no?
Exacte.
I de somnis.
Això és un poc com el primer amor, no? Com un primer enamorament,
clar.
Quan de sobte no, es consumeix aquesta relació, no? Quan de sobte aconsegueixes aquesta relació d'un primer amor idíl·lic... O...
Mira aquell home amb en Fernán Gómez, que se va atracar a saludar-lo, en Fernán Gómez el Salsia, que li va dir a tots els llibres, però no me lea, jo a la mierda, vaya sortet a la mierda. Doncs aquell home se'n degué d'un disgust, tot perquè en Fernán Gómez, que també tenia dret a tenir un mal dia, encara que no tenia dret a ser maleducat, però clar, és que aquesta conjunció de forces entre el que tu desitges i el que aquella persona te pot oferir, és que és molt complicat. Mos de sabem amb parelles amoroses que ens coneixem en intimitat, que no mos passarà amb desconeguts que han vist només una pel·lícula.
La conclusió és així, no? Els mites en fora, perquè després arriben les decepcions.
I si vos agraden els mites, ja teniu disponible IB3 Podcast, Divas i Divins, que és una fantasia...
Tot un recull de mites.
Que és una fantasia sobre estrelles de cinema de la cançó que varen passar per Balears i que en Marta Grau i jo ho hem empaquetat tot en res.
Lauren Bacall, Ron Flynn...
Capitolet de 40 minuts per voltros.
Sara Montiel, Norma Duval, tots aquells que tenen una relació, un vincle fort amb les Balears. Ava Gardner, per descomptat.
Deixem els mites... Podcast.
A IB3 Ràdio. Deixem els mites de banda per parlar d'altres qüestions. Una proposta literària en concret, el títol de la qual segur que vos interessa des del primer moment. Un assaig titulat Melón con jamón.
I en música de Los Panchos vos contam que aquest Melón con jamón és un assaig que explora el paper gairebé mític de l'estiu, del verano, que ocupa l'imaginari espanyol. Els quiosques de platja, el turisme de masses, les urbanitzacions impossibles, les cançons també de l'estiu, o aquella sensació que durant unes setmanes la vida podia començar de nou. Que bonic, que guapo tot això. Un llibre que mescla crònica cultural, història social i memòria, i també personal, per demanar perquè encara ara, encara avui en dia, perseguim una idea d'estiu que potser mai no ha existit del tot.
L'autor d'aquest assaig és n'Enrique Rey, col·laborador habitual de El País, i és un escriptor que ha convertit el record de l'estiu en una eina per entendre tota una manera de viure, de consumir i fins i tot de contribuir i construir la memòria sentimental d'un país. I ja el podem saludar. Enrique, molt bon dia, buenos días, com estàs?
¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por aceptarme y por la presentación tan cariñosa.
Sempre, i jo quan un llibre se diu Melón con jamón, jo ja sabia que me l'havia de llegir perquè el títol me fascina. Per què vas triar precisament aquest plat, este melón con jamón, per a titular tu llibre?
Pues yo creo que es que es una combinación inesperada que sin embargo acaba funcionando. Y el verano es un poco eso, una combinación de cosas a veces un poco disparatada y revuelta, con todo cosas que aparentemente no cuadrarían y sin embargo al final pues acaba funcionando.
Clar, en Melón con jamón, este llibre, el verano aparece casi como una religión civil española. No sé qué dice eso de nosotros como sociedad, si vivimos de cara al verano, como esta especie de icaria imaginada, como este deseo que todos queremos que llegue, aunque solo sean 15 días.
Sí, yo creo que es una especie de religión o de mito por lo que tiene de espejismo que estamos persiguiendo durante todo el año. Y al final muchas veces nos decepciona, como el propio Russell Crowe, que nos lo imaginamos con la espada y luego es un señor malhumorado. Claro. Entonces pasamos todo el año pensando en aguas cristalinas y luego pues el verano es como puede ser. ¿Qué pasa? Que en España además el verano es un fenómeno que sirve como catalizador o como amplificador de otros muchísimos fenómenos. Pues yo qué sé, la depredación del territorio, una arquitectura no siempre muy sostenible, unas condiciones laborales más bien precarias. Entonces, ¿la culpa es del verano? Bueno, la culpa es de que persiguiendo el verano igual nos extraviamos.
Que sempre al final acabam tenint aquesta imatge idíl·lica, no?, de l'estiu, que per ventura no ho és tan idíl·lica. En tot cas, és vera que en el llibre se combina molt i molt bé la història social, la memòria i l'observació cultural d'Enrique. Com has fet feina amb aquest equilibri, en aquest assaig, i perquè no caigués ni en la nostàlgia fàcil ni en la fredor acadèmica, també?
Bueno, como todos tenemos experiencias personales respecto al verano, mejores o peores, pero al ser una de esas constantes antropológicas que nos revuelven, casi como la música, ¿no? Es una cosa que a todos nos alude muy dentro. Creo que era inevitable ir metiendo algo de mi propia memoria personal para también aligerar, para que no fueran todo referencias cinematográficas o literarias. Y realizar ese equilibrio creo que sale de manera natural porque al final cuando uno llega agotado o insatisfecho a septiembre, pues si es un poco objetivo y hace balance, recibe también ese equilibrio. No el verano de los anuncios de Estrella Damm, pero bueno, tampoco el verano abrasador de las profecías más apocalípticas.
Clar, que parles d'anuncis de televisió, en el llibre, Enrique, ha una idea molt interessant, que és que amb molt de records d'estiu ja no sabem si són nostres o és que ets amaretat. Creus que també recordam, com tu deies, a través de la publicitat, de la televisió, del cinema, de les cançons, hi ha un constructo del verano que ya todos tenemos asumido, pero puede ser no es el nuestro. No lo hemos vivido en primera persona, pero sí que, a fuerza de recordarlo, ya el sentim como nuestro.
Sí, justamente. Y el verano es uno de esos casos en los que es casi la realidad la que imita a la ficción. Es las estructuras que construimos, los restaurantes que se montan en torno a las playas y demás, imitan al modelo que aparece en tantas películas del verano, en la famosísima serie Verano Azul, en los esquemas que están construidos desde hace décadas sobre cómo debería ser un verano.
Estava pensant, Enrique, i això crec que és molt interessant, el concepte del temps que té l'estiu, perquè quan érem niños, és verdad, el verano de nostra niñez, el concepte del tiempo era que pràcticament se parava. Luego eso deja de ser una realitat i el temps passa rapidíssim. Això va molt lligat a les teves experiències sobre l'estiu, el concepte del pas del temps?
Sí, yo creo que el tiempo es fundamental en nuestra experiencia veraniega. Una cosa que cuento es que en verano el tiempo se desarrolla, digamos, en tres escalas. Por un lado, de año en año, el verano nos marca un poco el paso de los hitos de nuestra vida de año en año. Después, una escala más intermedia, que es el propio verano, que siempre se agota demasiado pronto. Y casi paradójicamente, aunque el verano se agote muy rápido, dentro del verano todavía hay tardes muy lentas. Esas tardes de chicharras y siesta que parece que no acaban nunca. Entonces es verdad que el verano nos coloca pues en una posición de observación del tiempo que no se da en otros momentos del año.
I en Enrique Rey li agrada l'estiu? És d'estim estiu o és d'aquells que diu, mira, jo quina pares arribar en aquesta cadorada, en aquestes temperatures, que tot s'enganxa? Tu ets d'estiu o no? Perquè jo, per exemple, me passa sempre, no sé si també és una qüestió de nostàlgia, però a mi m'agrada molt l'estiu, tot i que després quan hi som a de dins hi ha coses que no, òbviament.
Bueno, yo tengo que decir que soy uno de esos madrileños que ha cumplido la vieja fantasía de irse a vivir junto al mar, porque me trasladé a Murcia. Y encima trabajo en una escuela de vela en el mar, entonces he cumplido la vieja fantasía y ahora veo el reverso tenebroso que también tiene. Pero bueno, me sigue gustando mucho el verano. También tengo que decir que mi única semana de vacaciones, que solo me cojo una en todo el año, y también esa experiencia me ha servido para ver cómo el verano se va comprimiendo.
¿Te vas a Madrid?
Se desarrolla más o menos en abril o mayo y la paso en Banyalbufar, en la Sierra de Tramontana.
Mira, tu, que vens per aquí. No és un mal lloc, per triar, sí, per passar l'estiu. Ja sí que se té el concepte de que el temps s'ha aturat. Podria ser un llibre perfecte per llegir durant l'estiu. És que ara estava pensant en aquelles siestes de xixarra a les que fèieu referència, no? I com podria ser un llibre perfecte també per llegir durant l'estiu?
Sí, eso espero, empezar un poco con el entusiasmo de junio y ya llegar hasta... No sé si duraría hasta septiembre este libro, porque quizá el verano sea más propio para novelas largas tipo rusas, pero bueno, llegar a septiembre ya con esa especie de nostalgia del final del verano.
Clar, Enrique, tu parles que tens una setmana, que vens a Banyalbufar, també s'estiu té un punt de classe social, perquè no és el mateix que s'estiu duri una setmana que tens vacances que poder agafar-te dos mesos d'estiu i anar-te'n a la casa de la playa. Són veranos diferents.
Sí, completamente. El verano, además, empezó siendo un marcador de clase, digamos. Veraneaba más o mejor el que tenía más dinero y ahora ha pasado a ser también una especie de generador de clase. Quizá porque está generando pues su propia clase social precaria, no sé si obrera, bueno, estas etiquetas se discuten mucho. Pero ya no es solo cómo veraneas, sino si trabajas en algo relacionado con el verano, pasas a formar parte pues de una fuerza de trabajo con unas características muy determinadas y no siempre muy positivas.
Som en conversa amb Enrique Rey, autor de Melón con jamón, i has dit que compliste el sueño de tot madrileny, que és anar-te'n a viure davant la mà, la manga del Mar Menor, i ja que en el teu llibre també parles de la construcció d'aquests mites d'estiu, el Mar Menor se va posar de moda gràcies a un, dos, tres. Jo me'n record que jo, la manga del Mar Menor, no sabia on era, però en Amaira Gómez-Gem sempre parlava d'aquells apartamentos que jo imaginava que era com una comuna hippie de gent que havia passat per un, dos, tres, a que le había tocado un apartamento. No sé si tú has podido visitar alguno de estos apartamentos del 1, 2, 3, al menos de lejos, para ver algún concursante que siga disfrutando de su apartamento.
Sí, pues hacia el final del libro cuento precisamente que las urbanizaciones del 1, 2, 3 ahora están un poquito desoladas. Mm. Están un poco desoladas y han pasado pues por este proceso casi de demolición veraniego en el que todo se desgasta con el sol y si no haces un mantenimiento muy estricto se quedan las casas gastadas, en fin, los muros ya sin color y no están del todo bonitas.
Hombre, el verano también es nostalgia. Es verdad, ¿quién no ha abierto un cajón de esos que huelen a verano? Y es verdad, tiene un olor característico, l'estiu.
Se crema solar.
Se crema solar. Sí. Els perfums.
Els amors d'estiu.
Els amors d'estiu.
Que heu passat molt per sobre perquè teniu molt de què parlar, vols els dues, i veig que aquest capítol l'heu volgut deixar de banda.
Enrique, cuéntanos, para acabar, ¿qué es lo que más te gusta del verano a ti?
Uy, pues quizá esto que decíamos de los olores, quizá ese temblor en el aire que hay ahora en junio con el olor de los jazmines, las bugambillas, el olor a mar, a crema solar, eso creo que sigue siendo muy llamativo para mí y eso yo creo que estés en la situación que estés, siempre te va a alegrar un poquito y te va a dar un poco de energía.
I un meloncito con jamón, que també està boníssim.
Fai comptes dinar-ne avui.
Ah, que sí?
Li he dit a ma mare,
és
mama...
És un plat molt dels 80. Quantes vegades hem dit avui, eh? Tantes coses arrelades en aquesta època, però a qui no li agrada? Un pernil amb un poquet de meló, fa estiu, és veritat. Enrique, moltíssimes gràcies per estos minutitos de conversació contigo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande.
Igualment per tu. A vosaltres, què és el que més vos agrada de l'estiu?
Jo tot, és que jo som molt...
No, jo no estim, estiu, eh?
No, jo és que tinc un problema, m'agradaven... llegint el llibre d'en Enrique, he pensat un parell de vegades, a mi m'agradava molt els estius de la meva infantesa. No només perquè es tensa, dilatàs, i semblava que tot era etern, perquè jo tenia 3 mesos de vacances, de mitjan juny que acabava l'escola, en el setembre, sinó també perquè no feia tanta calor com ara. És un fet que, en qüestió de 30 anys, els estius de cada vegada són més insuportables, perquè jo record, a mitjan agost, que jo a les 2:30, 3, sempre anava al bar de la vora nostra a comprar-me un polo, i jo ara seria incapaç de sortir de camp meva, encara que m'arregalassin...
No sé,
encara que fos en Russell Crowe, no igual... que el tingués a Vall de Can Nostre, que me digués, anem a menjar un gelat.
No és igual haver de fer feina de ball al sol, unes temperatures males d'aguantar i de suportar, que, per exemple, gaudir de vacances i poder gaudir de l'estiu. No és el mateix.
Un llibre i fer horeta crec que seria el top one del rànquing de...
L'estiu ja s'ha tornat una mica consola. Una cosa aspiracional. Ja no tenim estiu. Tenim trossets d'estiu, que mos pensam que això mos fa com a més feliços. Però un estiu com el de l'infantesa, ja ho deia Milton, no hi ha paradisos com els perduts. Ni ens que ara escoltau la ràdio, ni ens que ara mirau la tele. Aprofitau aquesta època que no,
que
torna.
No torna.
Ara m'he sentit supermajor.
Sí.
I només en tenc 46, més. Encara que sembla que en tenc 100.
Mira, m'he quedat així, que només puc donar pas a publi, i així, de forma tímida. M'he quedat sense...
Ai, podries fer com que t'estàs congelant dins aigua. Ho fas per nostre, per nostre públic.
No,
però ja està, res.
11:29, tornem tot d'una.
Lovers who walk the beach hand in hand, while others build castles in the sand. And I'm overflowing, just knowing summer's here. Now that summer's here, there'll be millions of things to do. Vacation near or far, whatever pleases you. Summer is the happiest season of them all. So everybody, get together and have yourself a ball.
There's magic in the air, when there's everywhere is summer. There's magic in the air, when there's everywhere is summer. There's magic in the air.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
Divendres 29 de maig, Mallorca cantarà la balanguera.
Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la balanguera.
Un poble, una veu.
Obra cultural balear.
El dia, amb Marta Grau.
Aquest cap de setmana, a Terra Felanitx, una nova edició del Tribu Fest amb grups com Sidoní, el cartell d'enguany.
He estat com una hora mirant el trànsit per la finestra. No ha passat gran cosa, ni aquí a baix ni a les esferes.
Marc Ros és el cantant de Sidoní i és una de les veus més reconeixibles del pop-rock català i estatal. Fa més de 25 anys que puja als escenaris amb una banda que ha sabut reinventar-se sense perdre mai la seva identitat.
I aquest cap de setmana, Joana, actuen el Sidoní al Tribu Fest de Felanitx, un festival familiar que combina música, circ i cultura per a totes les edats. I ho faran, precisament, presentant Catalan Graffiti, el primer disc íntegrament en català de la banda. I ja poden saludar el seu frontman, el seu cantant, Marc Ros. Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, com esteu?
Encantats de saludar-te. I clar, Sidoní arriba a Felanitx a un moment molt especial, ara ho comentàvem, que és presentant aquest primer disc completament en català. Què ha significat emocionalment per vosaltres aquesta passa després de tants anys de trajectòria?
Bueno, d'entrada, a veure, dia històric, perquè mai havíem tocat a fer la nit, i ara que m'estava fent la maleta, m'he posat les coses més guapes per estar guapíssim. Per
m'encanta.
Perquè ja em passa a Mallorca que i perdoneu el tòpic, és baixar de l'avió i em trobo millor. I el que passa és que jo sóc un pobre i no puc viure allí com vosaltres, que som rics. I sempre aprofitem quan tenim concert per estar uns dies més. Aquest cap de setmana no puc quedar-me, però sí que disfrutaré tot el que pugui de les hores que tingui a fer la nit i de presentar aquest discarro que és el Catalan Graffiti.
Marlos, mai te corregiria, perquè ets una estrella, però has fet una bona radiografia, però de les tres persones que som en aquest estudi només n'hi ha una de rica.
Que
ets la meva directora, que és la Marta Grau. Ella és rica, vale. De veres, nosaltres som patató,
però de veres,
que hem de fer feina per arribar a final de mes.
Aquesta presentació... És que són molt cruels, els meus companys, i de veres me mereix aquesta presentació davant en Marc.
Però, mem, ell ho ha reconegut, que aquí hi havia persones riques, i jo crec que ho deia per
tu. Però no tots són rics d'esperit.
Exacte. I d'il·lusió.
I d'il·lusió per anar a veure Sidoni.
I de cançons de Sidoni, que això també és una gran riquesa. Ho dic.
I l'estimada directora està soltera?
No, la veritat.
Bueno.
Mai, t'he de dir que per mai favor, un home en directe m'havia fet aquesta
pregunta. Finestra doble. Podem posar finestra doble d'en Marc de Sidoni i en Marta Garau. I nosaltres ja mos retiram d'aquí, saps?
Enfoca una Marta,
mira,
per
Marc,
favor.
Tu saps que diuen... Tu saps que diuen, Marc, que sempre hi ha una primera vegada a la vida, no?, d'una cosa. Te puc dir que més de 20 anys crec que duc en aquesta professió. Mai un home m'havia demanat això en directe.
És que, a veure, és que, clar, no sabíeu el que representava entrevistar algun membre de Sidoní, però és que la vida ha de ser divertida i ha de ser romàntica, també, eh?
I vosaltres vos continueu emocionant encara l'escenari, vos continueu... Això vos
desbaratant,
apassiona.
També, desbaratant. Perquè s'ha desbaratat ara en sa pregunta.
Això passa.
Totalment, totalment. És que si no, mira, nosaltres portem gairebé 30 anys de carrera. La nostra professió és molt dura, de fet. Si no fóssim amics i no ens ho passéssim bé, seria impossible. A mi em fa molt pal sortir de casa sempre i fer maletes i dormir fora de casa, hotels, amunt i avall. Cada cop és més pal. Però l'hora del sopar i l'hora del concert és fantàstic i és una meravella perquè estic amb els meus amics.
Escolta, Marc, escoltar música de Sidoní o anar a un concert de Sidoní, per exemple, aquest cap de setmana en Estribufest, és la millor manera de llevar-te la vergonya per demanar de sortir qualque persona que te fa un pot de pal demanar-li, per exemple?
Mira, escolta, s'han format moltes parelles. Moltes parelles, inclús s'han fet fills durant concerts de Sidoní. Perquè nosaltres ja portem aquesta cosa de que és una celebració, no només és una interpretació d'unes cançons, sinó que és una festa i per això ens portem tan guapos. Jo crec que hi ha l'element sexy.
Perdona, jo no ho he entès. Has dit que s'han format parelles i que després han tingut fills? O que s'han format els fills? És que m'he embuat.
No ens posem nerviosos. S'han format parelles... I al cap de 9 mesos hi ha parelles que han tingut fills.
Just 9 mesos exactos.
Exacte, perquè han trobat algun lloc del recinte on estàvem tocant que podien fer les seves coses íntimes i han nascut aquestes precioses criatures.
Això, Woodstock dels 60 no era res a de veure un concert del Sidoní.
Per tranquil·litzar la gent, recorden que Estribufest és un festival familiar aquest cap de setmana. Això era altres concerts de Sidoní en els d'aquest cap de setmana, l'ambient. Serà igual de bon rotllero, però una mica més relaxat en aquest aspecte.
Però els papàs i les mamàs...
Teniu raó.
A Marc, en acabar el concert...
És veritat.
Els papàs i les mamàs poden anar a casa reviure el concert i les cançons.
És molt guai que sigui familiar i és molt guai que m'ho heu recordat. Que és a les 7 de la tarda. Que, de totes maneres, les criatures, quan ens venen a veure els més joves, és el públic més psicodèlic, És una cosa perquè, més, mostren les seves emocions sense cap tipus de vergonya ni res. Si no els agrada, t'ho fan veure, i si els encanta, també. És tot un repte,
Un repte que se podrà viure aquest cap de setmana, ho dèiem, un festival familiar, no sé si adaptareu el vostre concert en el públic que tindreu aquest cap de setmana, Marc, o si fareu un concert estàndard, ho dic perquè ahir, atento a les cap vespre, entrevistàvem en Serrasolses de Ginestar, i deia que ells tenien algunes cançons que eren una mica com a més eròtiques, o una mica més pujadetes de to, i que en el concert familiar les obviarien, però que farien un concert per a tots els públics. El de Sidoní també ho serà, m'imagino.
No hi haurà cap tipus de censura, eh? De fet, hi ha un moment que un dels cinc membres del grup fa un striptease, i això estarà. Això ho mantindré totalment, que no passa
sí,
res, que és un cop humà.
Sí, concerts d'alt voltatge, eh? Mare de Déu.
Ja ho deia, és el millor moment, la millor excusa per llevar-se la vergonya i això decidir... Ara,
no, Marc no en té molta, de vergonya.
No, per això que donen la tempa.
No, sabeu que... No, jo era molt tímid de petit, eh? Jo era extremadament malaltissament tímid, però se'm va passar quan vaig pujar als escenaris.
Un poc allò que també explica sempre en Lluís Gavaldà, no? Que sempre diu que és molt tímid, però que quan puja damunt d'un escenari tot li fuig, tot li parteix.
Sembla un tòpic, eh? Però juro que la majoria d'artistes que conec són molt tímids fora de l'escenari, però a l'escenari et poses aquest trajo que és, i fas com una mina d'actor o d'actriu, perquè t'has de menjar el món, t'has de menjar... Clar, és molt difícil, sortir per davant de 500.000, 20.000 persones, fa molta cosa. Llavors tu et poses el... Jo quan em poso la camisa i em poso els pantalons ja dic, vinga, va, endavant.
Ja ens deia Marc que tenia la maleta preparada per venir cap aquí, cap a les Illes. Recordem aquest cap de setmana el Tribu Fest de Felanitx, aquest Catalan Graffiti, primer disc íntegrament en català. Podríem dir que aquest concert idò serà més que un concert, viure experiències, ho podríem descriure. Així. Marc, ha estat un gust parlar amb tu. Moltíssimes gràcies.
Clar que sí, amors. Moltes gràcies.
Igualment per tu.
Puc fer una cosa políticament incorrecta?
Home, ja, una més? Vols dir?
Una més.
Sí, una més.
El meu fill m'acaba d'enviar una foto que mos està veient i mos està escoltant i vull aprofitar, perquè acaba de fer 18 anys, per felicitar-lo i sobretot per donar-li l'enhorabona perquè ha aprovat batxillerat i està preparant-se a l'activitat. Així que, Biel, segur que anirà superbé i t'enviem un
això d'aquí. No és políticament incorrecte, se mereix un aplaudiment. Bravo. I tot. A totes aquestes persones que estan, que sí? En veritat, lluitant i intentant treure les notes endavant.
Una políticament incorrecte sí que és perquè l'hauria d'estar estudiant i
també ha de fer una mica d'aturadeta.
Ja està fent saturada mirant-se per dina jove Maro mentre ella va parlant de cosones a la ràdio i la tele pública. Està molt bé, això.
Tot el suport, Marc, tot i tots els estudiants, no?
Avial,
tot el nostre suport en enviar i a tots els estudiants que s'estan deixant la pell.
Que la Marta encara està pensant en Marc.
En Marc.
Ai,
t'ha
fet,
eh?
Això ha estat el subconscient que m'ha traicionat.
Clar, tu ja anaves a lo que anaves, estimada.
Petita pausa per publicitat, tornant tot d'una.
Som tot una llegenda, una història tremenda, com el Terence i l'Enric Major.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és patrimoni. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracte. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada, Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. Al dia, amb Marta Grau.
Just abans que parlàvem de sol, d'estiu, de calor, de temperatura... La pell, ja ho sabeu, ho hem dit moltes vegades, és molt més que una qüestió estètica, és salut.
I precisament per actualitzar coneixements i reforçar el paper de la farmàcia en aquest àmbit, Palma acull aquesta setmana la primera jornada de Dermofarmàcia Balear, el Pharma Skin Day.
Una trobada que reunirà farmacèutics, dermatòlegs i altres professionals sanitaris que abordaran temes tan diversos com la fotoprotecció, que ara en Xisco deia que mos hem de fotoprotegir, la salut capilar, també molt important, la menopausa i la pell, les patologies dermatològiques més freqüents o fins i tot el paper emergent de la intel·ligència artificial a l'oficina de farmàcia. En volen parlar amb en Vicenç Terrades, que és el president del COFIP, el Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears. Vicenç, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia a tots.
Gràcies per passar avui per aquest programa per explicar-nos d'aquest dia, d'aquesta trobada. Per què n'és aquesta primera jornada d'Hermofarmàcia Balear i quina necessitat vol cobrir?
Bueno, la primera jornada d'Hermofarmàcia és veure que se'n va fer una altra dins l'àmbit de la jornada Balear de farmàcia, però volem que sigui, que s'instauri de forma pues, continuada, perquè és una de les consultes que tenim sempre de dins farmàcia comunitari. I, bueno, lo important és formar-se, la formació continuada és fonamental i per donar un bon assessorament pues, has d'estar ben format i actualitzat.
Clar, Vicenç, solem associar dermofarmàcia en cosmètica, però parlant també de salut. Quin paper té avui la farmàcia en el Consell Dermatològic? No sé si tenim tendència a anar al nostre farmacèutic de confiança a demanar-li precisament per aquest temes.
Sí, efectivament. És un punt on trobam un professional sanitari sempre dispost a fer assessorament, no?, de forma professional, i la veritat que associam només a cosmètica, però realment és molt més. En aquesta jornada es tracta quasi totalment d'altres punts, a part de la cosmètica, molt importants, com poden ser alteracions després de la menopàusia, inclús s'ha introduït un podòleg per mirar la cura d'aquests peus que de vegades són els més oblidats. També és interdisciplinar. Tenim metges, tenim podòlegs, tenim farmacèutics i així pues, poder tenir una visió per poder ajudar la gent en qualsevol tipus de problema dermatològic.
I quins són les consultes, Vicenç, més freqüents que vos fan en els farmacèutics sobre pell? Perquè, òbviament, el dermatòleg és el primer que te pot ajudar, però molta de gent, quan vas a farmàcia, s'assessoren al seu farmacèutic de confiança. Vos demanen, vos consulten, vos demanen una mica sobre consells... No sé, quines són les més habituals?
Mira, consultes són de tot tipus. El que hem de tenir clar és que la farmàcia arriba on arriba i tenim pues, uns criteris de derivació en el metge. És a dir, te venen a consultar des de problemes molt lleus de la pell, que són problemes estètics, o inclús te pot trobar que t'han vingut a fer una consulta que ja és patològica, que ja necessita una intervenció metge, i nosaltres fem una petita, pues, un petit informe i derivam en el metge que s'ha de diagnosticar i confirmar aquesta patologia. Uh-huh. Ara, consultes des de rues fins a temes ja més greus, tipus un melanoma o alguna cosa així, que nosaltres ja pues, hem de tenir uns coneixements ben evidents per poder derivar en el professional que sigui.
És que tenir un farmacèutic de confiança, és vera, te pot ajudar molt, no?, per després ser derivat a un professional. Vull pensar que cada vegada tenim més consciència del sol, però alguna cosa me diu que la realitat fa que només mos posem la crema quan anem a la platja i ningú associa posar-se crema quan va, per exemple, a passejar una estona o fins i tot en el dia a dia.
Correcte, sí, de vegades baixem la guàrdia i no pensam en problemes que podem tenir derivats de l'exposició solar. Ara fa poc varen tenir les carpes solars, que varen tenir un gran èxit, tant a Mallorca, avui a Eivissa, Menorca, Formentera, i allà explicàvem un poc pues, tot el que ve relacionat amb els problemes que te pot donar l'exposició solar. No només tema melanomes, sinó ja problemes pues, que de vegades no pensam tant, o inclús no baixar la guàrdia, intentar evitar aquests dies, aquestes hores a migdia que són més agressives a l'exposició solar, i una correcta utilització dels protectors solars, i sense oblidar també coses com els medicaments fotosensibilitzants, que de vegades pues, també són els gran oblidats i són medicaments que potser empleem diàriament i molt utilitzats, com poden ser uns simples antiinflamatoris, tipus ibuprofen, naproxè, etc., antibiòtics i molt de medicaments que convé tenir cura i protegir-se d'aquest sol perquè no te donin reaccions bastant complicades.
I també parlareu del paper de la guia a l'hora de gestionar una farmàcia. Ja n'hi ha moltes que s'han com a mecanitzat, s'han modernitzat amb aquests robots de farmàcia, i sembla ser que la guia, la intel·ligència artificial, Vicenç, podrà ajudar a gestionar millor una estació de farmàcia.
Sí, sí, sí. Avui també tractem un tema, que és l'aplicació de la guia de dins la farmàcia comunitària, i la veritat és que serà pues, una ajuda molt important. Està en desarrollo. El que passa que en temes sanitaris sí que és vera que sempre hi ha darrere un professional sanitari, perquè són temes molt... I, a més, que les CIAs, pues, com sabeu, han d'anar evolucionant, s'han d'anar nutrint dels nostres coneixements i en un futur pues, serà indispensable. És a dir, ara és una gran ajuda, però sempre amb uns criteris personals sanitaris que s'han de tenir.
Exactament. No substituirà ni els metges ni els professionals, però sí que, com tu dius, Vicenç pot servir com una bona eina de suport. Vicenç Terrades, president del COFIP, i ens explicava els detalls d'aquesta primera jornada de Dermofarmàcia Balear, el Pharma Skin Day. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres. Volia dir que, la veritat, ha estat un èxit. Hem tingut una ocupació total i no hi cabem més a la sala. No vos lo puc ensenyar perquè per motius físics, però vamos, ha estat impressionant.
Ens alegra, idò. Vicenç, moltíssimes gràcies. Nosaltres continuem i dedicam els darrers minuts que ens queden de programa per fer un repàs molt ràpid d'algunes de les portades de les revistes del CO.
Amor, com cantava Luis Miguel, una mica de cuore.
I com canto, encara.
També és el sol de México. Has de fotoprotegir, també, quan tens en Miguel Bosé, amb Luis Miguel a prop. I quan tens en Miguel Bosé, també. Has d'anar a les vacunes dins la butxaca per evitar truïs. Ja està, una cosa m'ha dit a l'altra, perdoneu. Vaig a centrar-me. Volen comentar la portada de 10 minuts, on podem veure en Cristian Gálvez i en Patricia Pardo en portada, perquè ja ho comentàvem abans, aquesta parella serà qui presentarà en el Santiago Bernabéu un multitudinari esdeveniment religiós amb motiu de la visita del papa Lleó XIV. 10 minuts ha pogut parlar amb la presentadora, que és competència nostra, per tant, anirem a via de sobre aquest tema, i ha dit: vivimos la fe con normalidad. jo és que no entenc una altra manera de viure-la. Ho dic perquè és que jo sàpiga, el cristianisme o el catolicisme, l'estat espanyol no està perseguit, ningú t'encalça, pot anar a missa tranquil·lament. Per tant, a mi hi ha certs titulars que m'empipen, com a catòlic, ja ho dic, m'empipen una micona. Diu una petita part, espero no llorar al ver a mi marido sobre el escenario. Doncs això ja, estimada... Ja va teu.
I
como pareja se trata... Clar, és que és titulars. Como pareja se trata de hacerlo algo más personal, más nuestro, a una normalidad de los dos. I, evidentment, aquesta entrevista el que té d'important és que li demanen per rosco de passapalabra, que sabeu que ara primer va passar Mediaset, ara li passa a 3Media, que aquest rosco tenia drets, que no entraven dins el paquet de compra del programa Passapalabra i que ara Passapalabra haurà de deixar de fer aquest rosco. I li varen demanar sobre aquest tema. Exactament, i no han dit res. I també, en finestra petita, Bárbara Rey presume de bikini mientras disfruta de las playas de Marbella. Han descobert que na Bárbara Rey d'un piercing en el llombrígol, que ho he vist a les fotos.
Que moderna!
I també tenen una mala baba absoluta en aquesta revista, perquè recoman que mireu l'interior. Diu, Bárbara, mejor que nunca, i surt ella.
Però si surt meravellosa.
Aquesta foto sí, però en treuen una altra, que ella va en el seu apartament de la vora Marbella a comprar una garrafa d'aigua, i surt ella amb una garrafa d'aigua, sa bossa penjada, sa camia mig oberta, i una cara, com a de dir, necessito fer un tosseret d'aigua perquè estic deshidratada, que no era el millor moment d'anar a Bárbara Rey.
Però el manco per portada sí que han triat una que surt molt bé.
Ja m'agradaria a mi arribar en els 75, en els 76 anys,
tipazo,
també com a Bárbara Rey, que està meravellosa. És una reina, la Bárbara. T'entens de resposta?
Sí,
ja està.
No, no, m'has donat un titular més.
Si voleu, podem anar a la següent portada, que és la revista Setmana, on Anna Obregón torna a ser protagonista, encara que aquesta vegada no és per la seva fianeta, sinó que s'ha casat la seva neboda i ella ha anat a la cerimònia. Quan no podia ser d'una altra manera, Anna Obregón ha fet allò que fa sempre, que és eclipsar els titulars dels altres.
Ai.
I, evidentment, ha tornat a recordar el seu fill i ha dit que estava molt contenta d'anar en aquestes noces perquè Adora, mi sobrina, era una de les primes favorites d'Ales. A mi arriba un punt que aquest ús ja gairebé... No m'atreves que per cap adjectiu, però aquest ús abusiu que fa de record del seu fill, a mi m'acosta una mica pair-ho i, sobretot, que les revistes encara li donin bolla en aquest tema. És allò que m'empipa més.
Home, no tenim temps per aquest debat, però crec que ha de ser molt mal de dur, no? Un episodi d'aquesta magnitud com és la mort d'un fill i crec que a ella li surt cada vegada que té l'oportunitat.
Però saps
aquí sí pot entendre,
que li han de donar bolla perquè cada dia ve més curro, més guapo, més
Vinga,
blau,
dona-li pas
a donar-nos informació esportiva el nostre Toni Fuster.
Que soni la seva música. Hola, sí. Son a mí el esperado. Que millor que la sintonia d'esports.
Li pesa més.
Per què no? Aquesta amor, amor.
El Luis Miguel és el sol de México, Antoni Fuster és sol d'Ivetres.
Bon dia, Antoni Fuster.
Molt bon dia a tothom.
Repassa l'actualitat esportiva d'aquest dijous,
sí,
que per on passa?
Sí, fresqueta, perquè la seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez ha convocat a les 4 futbolistes mallorquines pel partit de la setmana que ve contra Anglaterra a Somoix. Es tracta de Catacoll, Padre Guijarro, Lucía Corrales i Mariona Caldentey. Són a la llista definitiva d'aquestes jugadores convocades en vista el partit decisiu de classificació del Mundial de Brasil de l'any que ve. Espanya-Anglaterra. També hi és Alexia Putellas, que ahir va acomiadar de l'afició blaugrana a l'estadi Johan Cruyff en el partit que va jugar el Barça contra la Reial Societat, que va guanyar el conjunt blaugrana per 2-1. Per altra banda, també hem de parlar de Villar Balears Palma Futsal, que prepara el darrer detalls abans de l'inici del play-off pel títol de Lliga. Demà a les 7:30 de l'hora baixa, el Palma cercarà donar la primera passa cap al primer títol nacional. L'equip que entrena Vadillo rebrà el Manzanares al Palau d'Esport de Somoix. I tornem al futbol perquè el Real Mallorca continua negociant amb Martín de Michelis. Veurem si finalment serà l'entrenador del Mallorca a segona divisió. I el Rayo Vallecano, que ahir va perdre la conferència, una llàstima contra el Crystal Palace, però mira, la bona notícia és que un mallorquí, Xavi Riad, jugador del Crystal Palace anglès, va ser el qui va aconseguir aquesta conferència.
Tot això i molt més. D'aquí tan sols una horeta mos amplieu aquesta informació. Toni, que tinguis bon dijous. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, igualment. Tant de bo.
Ara repassa el contingut del programa al dia. Com ja sabeu, a diferents indrets estan preparant tot el que passa aquest dijous. Començam per les nostres illes, a Menorca. Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia. Darrer dijous del mes de maig tenim tertúlia política amb els portaveus dels diferents partits polítics que conformen el Consell Insular de Menorca, per part del Partit Popular, en Joan Pons Torres, per part del PSOE, Susana Mora, i per més per Menorca, na Noemi García. Analitzarem els diferents reptes que comporta la temporada turística d'enguany i els factors que la condicionen, com el difícil accés a l'habitatge pels treballadors a temporada, l'augment de preus i també la reforma a la carretera general o l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost.
I el dia Mallorca, amb Jaume Noguera. Bon dia, Jaume.
Bueno, i Donald Ross també, com que darrer dijous de mes tenim tertúlia amb els membres del Consell de Mallorca. Avui parlarem de les principals competències que té el Consell de Mallorca a banda de cultura, que també és molt important. Parlarem de carreteres, parlarem de turisme i també de serveis d'afers socials, concretament de residències. Ja són aquí tots els representants dels diferents partits polítics que conformen el Consell i tot dura molts minuts començar.
Tens calor, Jaume Noguera?
Ara no, però de fora ja comença a caure i jo som dels que no aguanten l'estiu.
Atenció, per favor, perquè és vera, aquests dies han notat una pujada de les temperatures molt notable. Avui se podrien fins i tot superar els 34 graus a diverses zones de les nostres illes, sobretot a l'illa de Mallorca. Mos toca a nosaltres. Precaució davant d'aquestes temperatures elevades. De fet, recordem, ahir es va produir la primera mort per cop de calor d'un home de 80 anys a Àlaba. El mapa que compartim a pantalla parla de per si sol. Sol per tot arreu, mai millor dit, cap nígul i predomini a pràcticament tot l'arxipèlag, però no només aquí, perquè, mireu, aquest episodi és comú a molts indrets d'Europa aquest dia. També les autoritats de França, del Regne Unit, han advertit que podrien persistir aquestes temperatures sense precedents en un moment en què pocs esperaven i que ha duit els governs a advertir sobre els riscos que tenen per la salut. Unes onades de calor a Europa que s'han tornat més freqüents i més greus en els darrers anys i que els científics ho atribueixen sobretot a un augment de temperatures globals impulsades per la combustió de carbó, de petroli, de gas, així que de nou precaució per aquest canvi tan brusc de temperatures.
I comptant que la immensa majoria de països d'Europa no venen aires acondicionats perquè no n'han hagut de venir mai.
Fixa't, sobretot el Regne Unit estan bocabadats davant d'aquesta situació. Dit això, tornem demà a partir de les 9 en una nova edició d'aquest programa que es diu El Dia. Moltíssimes gràcies per seguir-nos.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia. El govern exigeix a Aena la retirada immediata d'una campanya publicitària a l'aeroport de Palma.